fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Passa un minut de les 6 de la tarda, Superesports a RAC1, avui fins al final de la Copa del Rei, fins que s'acabi aquesta final de la Copa del Rei entre el Mallorca i l'Atlètic de Bilbao. Després tu diràs amb l'Aleix Parisé per acabar-ho de rematar. De fet, l'Aleix ens acompanyarà també, evidentment, a la transmissió d'aquesta final de la Copa del Rei. Saludem el Toni Munà des de la zona d'aficionats del Mallorca, company periodista aficionat del Mallorca, que deia que tant de bo pogués viure la seva primera copa, perquè la que va guanyar el Mallorca el 2003, ell tenia 2 anys i diu que no se'n recorda, que li han explicat moltes coses però que no se'n recorda. Companya periodista de La Vanguardia, que sentiu també molts cops a l'antena de RAC1, Edurne Concejo. Hola, Edurne, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu no vas amb el Mallorca, Edurne.
No, avui no.
Avui no, sinó que vas amb l'Atlètic Club, que és el teu club de tota la vida, no?
De tota la vida, totes les finals que ha jugat sent jo ja havent nascut, a totes hem acompanyat l'equip i Sevilla no podia faltar.
Hem repetit molt que fa 40 anys que l'Atlètic Club no guanya la Copa. Clar, tu no havies nascut quan no. L'Atlètic Club guanya l'última.
No, per un parell d'anys, però no havia nascut encara, per tant, aquesta generació que no ha vist un Atlètic campió, però que per sort sí que ha vist un Atlètic en els últims 10-15 anys, doncs ha anat arribant més regularment a finals, no? Per tant, això també es nota sobretot en la gent més jove, que ha crescut ja amb un Atlètic que veu que arribar a una final no és una fita impossible, com potser ho havia vist jo, que no vaig viure cap fins al 2012 a aquella final a Mestalla.
Clar, està bé això que dius, perquè és veritat que repetim molt, però són 6 finals perdudes des de llavors, no? Una l'any següent i després d'aquest aquestes 5 que ja diríem en l'època més moderna, però clar, el mèrit també d'haver-hi arribat, no? De manera tan seguida, Edurne.
Clar, és que això és una cosa que jo crec que calia molt entre l'afició. És una afició molt fidel i que no deixarà de donar suport a l'equip per falta de títols, però sí que calia veure que el teu equip era un equip que portava títols també, o que almenys podia disputar-los, que no era només un equip que mira, sí, és molt sentiment, és l'equip de l'avi i molt bé, però no guanya mai, no? Bueno, juga a finals també, no? I això jo crec que és important que s'hagi pogut veient amb certa regularitat i es nota, ja et dic, es nota al carrer entre aquesta gent, l'ambient de la primera final, fins i tot amb els jugadors, serà de tensió, de responsabilitat, de dir, és que no hem viscut mai això. Ara és ja una festa, és òbviament que volem guanyar-la, però ja és una normalitat de dir, bueno, vinga, va, arribar a una final no és algo tan estrany per l'Atlètic.
Clar, és que us heu passat una mica, perquè diu que hi ha 70.000 bilbaïns o biscaïns avui a Sevilla.
És una absoluta barbaritat. Jo he al·lucinat. I a més, a diferència d'altres desplaçaments, jo he anat a totes les finals, com deia, la diferència és que, sent la distància tan gran entre Sevilla i Bilbao, el que ha passat aquesta vegada és que el desplaçament s'ha allargat. És a dir, aquí hi ha gent des de dijous, sobretot des de divendres. Sevilla era, o sigui, el centre estava a tope, els carrers per la nit, vull dir, és increïble la de gent que s'ha desplaçat. I avui, evidentment, doncs tota la gent que acabava d'arribar amb trens, amb autobusos, que ha arribat al matí i al llarg del dia, però és increïble. O sigui, agafava jo el taxi ahir des de l'aeroport i els carrers als pisos, quan es veien banderes de l'Atlètic penjades, a estacions d'autobusos, pel carrer, o sigui, tot era gent de l'Atlètic. I era, és increïble la marea, la quantitat de gent que s'ha desplaçat fins aquí, sí.
Que i la gent que no entri, que a la fan zone hi haurà imatges del partit, o s'ho farà com pugui, la gent que no entri
hi va haver al principi una mica d'enrenou, perquè en un principi semblava que l'Ajuntament de Sevilla no volia, o sigui, volia tancar la Fan Zone a les 7, que és a l'hora que surt, diguem, com la rua cap a l'estadi. I que si la gent volia veure el partit, pues que s'anés a consumir als bars de la ciutat, no? I clar, hi havia tanta gent que l'Atlètic va aconseguir gestionar-ho i finalment la Fan Zone no es tancarà, estarà oberta si l'Atlètic guanya fins a les 2 de la matinada i s'han posat pantalles gegants i el partit es transmetrà allà. Per tant, caram, tota la gent es queda allà, a les 7 surt la rua cap a l'estadi i el club ha recomanat que només vagi a la rua la gent que té entrada, perquè realment hi haurà un problema de seguretat amb la quantitat de gent que hi ha, perquè hi ha molta gent que no té entrada i té intenció de fer la rua igualment perquè vol acompanyar, vol veure l'arribada de l'autobús i després, com que el partit no és fins a les 10, doncs està 40 minuts caminant, doncs se'ls tornaran a fer cap enrere, cap a la Fan Zone.
Clar, que la final és tard, com dius, és a les 10, de fet hi ha gent que gairebé es podria empadronar a la Fan Zone avui de Bilbao, Edurne, de les hores que s'hi passarà allà dins.
Déu-n'hi-do, han obert a les 11 i mitja del matí, però la veritat és que ho tenien força ben organitzat, és una de les coses que ens feia una mica de por, perquè era un... realment és un solar. Els dies abans que havia plogut s'havia enfangat alguna part i feia una mica de por. I sí que és veritat que, bueno, és tot canyes, d'ombra no hi ha grans superfícies, però afortunadament avui el dia a Sevilla està bastant nublat, fa molta calor, però la majoria del dia no hi ha hagut sol directe. I s'han anat organitzant activitats com progressives. Hi ha una barra molt llarga, per tant, si jo no he fet cua per demanar begudes, per demanar menjar, et regalen activitats, et pinten cara, o sigui, no hi ha gaires cues amb tot perquè està tot com molt, molt repartit i bueno, hi havia concerts i demés, ho han anat fent progressivament al llarg de les hores per poder repartir la gent, que també doncs, això, al matí hi havia molta gent que ha decidit passar-se el matí pel centre de Sevilla i ja després de dinar anar cap a la Fan Zone per viure la tarda, i gent que ho ha fet al revés, que ha dit mira, anem al matí i a la tarda pues, anem una mica més al centre i ja cap a l'estadi.
Va, anem a la teca, Edurne, futbolísticament, com ho veus això?
Ai, jo, tothom em diu que si no guanyem aquesta ja que ens en oblidem, no? Però a mi em fa molta por anar amb aquesta soberbia bilbaïna, no? De dir que sí, que sí. Tant de bo, jo espero guanyar i confio i realment crec que la guanyarem. I hi ha un aspecte que m'agrada molt i que canvia respecte a altres finals. Que a mi el que més ràbia m'ha fet sempre és que l'Atlètic que jo he vist a les finals no és que les hagi perdut, és que no les ha jugat, no les ha competit. I en part té a veure amb això que explicava abans del pes, de la responsabilitat de no haver arribat mai a una final. Eren jugadors que l'Atlètic es va volcar per Bilbao la Copa, és una cosa molt especial i hi havia una pressió, sense voler, jo crec que la pròpia afició va ficar una pressió extra tan gran cap al seu equip que aquests jugadors molt joves no la van saber gestionar. Avui aquests jugadors doncs, han madurat, han crescut, han jugat més finals i ja estan en un altre punt esportiu i maduratiu, i a més també el que canvia és que la gent jove, els jugadors joves han crescut veient un Atlètic que arribar a una final doncs no és cap fita tan extraordinària, és algo que han vist fer molt sovint, no? Per tant, jo crec que amb aquests ingredients, com a mínim, competir-la la competirem. Crec que tenim un molt bon equip, un molt bon entrenador, i jo realment crec que futbolísticament aquesta final no se'ns pot escapar.
Si et faig triar entre el guanyar la Copa o jugar la Champions l'any que ve, tu ho tens clar?
Sí, tant, guanyar la Copa.
Guanyar la Copa, eh?
Sí, sí. Sí, sí. Jo sense cap mena de dubte.
I creus que és majoritària, jo... aquesta opinió entre els aficionats de l'Atlètic Club, sí, eh?
I tant, o sigui, és que ara com que s'ha fet una mica de tabú de parlar de la Gavarra, tothom està com, no parlem, però és que realment...
Que tu no l'has vist, la Gavarra, en acció.
Clar, és que jo no crec que hi hagi cap aficionat de l'Atlètic que no se li posin els pèls de punta pensant en la possibilitat de veure una Gavarra a la Ria de Bilbao de nou, que jo no l'he vista. Evidentment, o sigui, el meu pare, el meu avi m'han explicat moltes coses i que em deien l'altre dia, no, el meu pare, per exemple, diu, aviam, tampoc et pensis moltes coses, diu, perquè clar, la Gavarra que vam viure nosaltres és que podia haver mort gent, vull dir, aquí seguretat en aquells anys hi havia la que hi havia, tothom es va tirar a l'aigua, a la ria, on volia. Aquesta vegada serà més controlat, serà una cosa molt més pausada, no? Llavors, bueno, però tots tenim aquest punt de l'hem de veure, o sigui, és una cosa que forma part de la cultura popular i algun dia l'hem de veure.
Doncs a veure si és aquest, aquesta temporada, després de guanyar la final de la Copa avui a la Cartuja. Edurne, que la gaudeixis, que no la pateixis gaire, que la gaudeixis molt, aquesta fita avui de l'Atlètic Club jugant aquesta final de Copa
moltes
contra el Mallorca. Moltíssimes gràcies. Doncs les visions del Toni Munay i de l'Edurne Concejo, molt, molt xules, molt, molt interessants, de dues persones que no han vist el seu equip guanyar la Copa. L'Atlètic Club en té moltíssimes, de fet fins fa poc era el rei de copes, l'última però fa 40 anys en aquella final d'infaust record per com va acabar amb les castanyes entre els jugadors de l'Atlètic Club i del Barça, amb el gol d'Endica que li va donar la victòria a l'Atlètic Club, i en Toni Munà, que tampoc no ha vist el Mallorca, que només en té una, però que tampoc no té record allò d'haver vist el Mallorca guanyar la Copa, perquè tot just tenia 2 anys quan el Mallorca la va guanyar contra el Recre en aquell 2003.
Si guanya el Mallorca, el Girona haurà estat eliminat pel campió. Si guanya l'Atlètic Club, el Barça haurà estat eliminat pel campió. M'ha vingut al cap escoltant l'Edurne, no sé si ho recordaràs, Xavi, on t'ho diràs. Jo crec que era just abans de jugar contra el Mallorca que l'Aleix va preguntar a la taula pel Girona si Champions o Copa, la pregunta que havies fet a l'Edurne. I crec que tu i jo hem dit Champions.
Està més dividida la cosa. És veritat que el sentiment, diríem, de l'Atlètic Club, no? El sentiment bilbaí de l'Edurne és de bressol, sí. I diria que en aquella transmissió també els de sentiment gironí de tota la vida, des dels 0 anys, també van dir la Copa abans que classificar-se per la Champions de la propera temporada.
I jo avui potser canviaria d'opinió, segurament. Si ara el Girona estés a 4 hores de jugar una final de Copa, doncs segurament diria que la Copa, però
qui li posarà veu en aquesta final de Copa al Mallorca Atlètic Club a RAC1 és el Damià López, que el tenim a la fanzone del Mallorca. Hola, Dami, bona tarda.
Què tal, Xavi? Molt bona tarda. Avui serem... Bé, tindrem les nostres preferències com tothom, però una mica més neutres que l'any passat, quan també li van posar veu al Madrid o Sassuna.
Una miqueta més, sí.
L'any passat ho vam narrar amb molta passió. Avui també, avui és un dia d'aquests que ens ho passem molt bé, ja ara mateix, doncs, com dius, encetant la tarda enmig d'aficionats del Mallorca, que està claríssim, ara mateix compartint amb ells una estona, que venen aquí sense pressió, que venen a passar-s'ho bé, a divertir-se, a cantar, a saltar, a celebrar, ara mateix aquí, enmig d'una esplanada on, sincerament, sóc incapaç de quantificar-te quanta gent ja hi ha, milers i milers d'aficionats. Hem de dir que el 90%, a diferència dels aficionats que han vingut de l'Atlètic Club de Bilbao, en el cas del Mallorca, la majoria tenen entrada, i estan aquí en una immensa esplanada, uns ara mateix gaudint d'un concert en al costat d'un escenari. Hi ha gent jugant a futbol, hi ha gent amb les famílies, però tots gaudint, i no, jo crec que no es dibuixa, Xavi, Jaume, ni molt menys la pressió i l'agonia que sí que hi ha en tots els aficionats de l'Atlètic Club, que, com comentava ara amb l'Edurne, són 5 finals, es comenta molt 5 finals, però si retrocedim a la del 85, que van perdre l'any després de la Endica, són 6 finals consecutives de Copa, més la de l'Europa League, realment doncs ja tocaria treure a passejar la gavarra, però compte, aquesta gent del Mallorca que venen sense cap pressió, Puig, i amb ganes de posar les coses molt difícils.
Home, un atracament, no, Dami? A veure què diuen a 4 hores, encara no, perquè comenci la final.
Doncs sí. Anem aviam què diu la gent del Mallorca. Aviam, anem a saludar en català, perquè mai saps, no, aviam, però sí. Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Com es presenta aquesta final? Aneu a posar les coses difícils a l'Atlètic. Això de sense pressió és així, no? Perquè veiem com gaudiu, com canteu. A la vostra cara es dibuixa que no hi ha pressió aquí.
Exacte, perquè venim amb il·lusió i ells pensen que ja han guanyat la Copa, però nosaltres venim a disfrutar del partit, de l'ambient, i jo crec que guanyarem.
Quin concert, no? Ara mateix que esteu aquí gaudint, es veu a les famílies, cares de relaxació total.
Totalment, hi ha família, nins, amics, parelles, és un ambient superguai, la final del Mallorca és així, una família i tot.
Per cert, a nivell informatiu, si em pots informar, on pots explicar, sembla que abans hi ha hagut problemes amb alguns aficionats radicals. Ho heu vist això vosaltres? Us heu assabentat què ha passat?
No, hem arribat a Salameda, però ja havia passat tot això, no tinc ni idea. La veritat és que nosaltres hem coincidit per el centre amb un munt d'aficionats de l'Atlètic i tothom ens ha saludat superbé, una bona, superbona afició també, molt bon ambient amb ells, i no hem tingut cap problema, la veritat, cap problema nosaltres.
Va, t'acabo amb la pregunta clàssica, un resultat.
0-1. fàcil.
O sigui, això és Aguirre total, eh?
Aguirre total.
Esteu ben educats, eh?
Un 0-1, un partit llarg, un partit trebat, un partit que pari molt per el córner, un partit molt lento, un partit que se passi per el córner, tot atrás, línies juntes, cap problema, 0-1, la segona part, deve ser 70, ja anir-hi, ja no poden remuntar, ja està.
Fantàstic, gràcies.
Gràcies a tu.
Sort, sort.
Gràcies.
Doncs ja has dit, Xavi, com estan ben educats.
I tant.
Un partit llarg, partit feixuc. Aviam què ens diu el company. Què tal?
Home.
El teu amic m'ha dit 0-1, partit llarg, partit feixuc. Tu també ets d'aquesta línia o no?
Jo crec que ficarem un gol en els primers 15-20 minuts i a partir d'aquí, pues, autobús darrere.
Tots penjats al pal, no?
Tots penjats al pal i a sofrir. A sofrir, crec que serà així. O si no, ja pròrroga i penals. Com a la Real Societat.
Allà, realment, Aguirre s'ha fet amb l'afició, no? I és indiscutible per vosaltres.
Sí, a principi de temporada hi va haver una miqueta de dubte, però ara Aguirre és un ídol mallorquinista. I bueno, bien, ojalà estigui molt d'any més. Perquè una final de Copa no feia 20 i pico d'any que no arribàvem i, bueno, estic molt content amb ell.
Un dia per gaudir.
Un dia per gaudir, sí. Un dia per gaudir, per disfrutar i per estar amb els aficionats, amb els jugadors i per intentar que sigui un dia històric per al Mallorca.
Molt bé, gràcies.
A vostè.
Molta sort. Bé, Xavi, això és una mostra. Bé, aquí hi ha... podríem fer una connexió que s'allargués durant hores i hores perquè, ja et digues, som aquí en una esplanada amb milers i milers d'aficionats. Mira, ens anem a apropar a un grup. Què tal? Bona tarda. Estem en directe per RAC1. Com veu aquesta final? Com veus aquesta final?
Jo ho veig complicat, però no impossible. O sigui, amb un Mallorca, vamos.
Vinga, complicat, però no impossible. Aviam, va, tu, nano. Com ho veus, això? Quants anys tens?
Tenc 13 anys.
Quants?
13 anys.
13 anys. Clar, tu no vas veure la final de fa 21 anys, no havies ni nascut. Com veus aquesta final d'avui?
Complicat, però possible.
Tu també ets els que penses que guanyarà el Mallorca 1-0 amb aquesta tàctica defensiva de Aguirre, o quin partit t'imagines?
Pues no sé.
Guanyarem a penals.
Sí, un 0-1, gol d'Abdon. 2-1.
2-1.
Abdon i Muriqui.
Abdon i Muriqui. Aquí, Xavi, tothom 1-0, 2-1. Sí. Ningú s'atreveix amb victòria àmplia. Vinga, algun últim testimoni? Què tal? Bona tarda. Estem... No? Doncs vinga, aviam. Aquí hi ha qui vol parlar, qui no. Estem en directe. Un resultat pel... Aviam, doncs... Sí, bueno. Què tal? Bona tarda. Estem en directe. Un resultat pel partit d'aquesta nit.
0-1. Minut 15, des de primera part.
I després, defensiu.
Sofrir.
És curiós perquè cap aficionat del Mallorca, evidentment ningú dona una derrota, però ningú dona un 3-0. És allò, patir, patir. Heu après a patir, no?
Claro, som patins. Mallorquins sempre patim. A posta som mallorquins.
I més aquesta temporada amb l'Aguirre, no?
Claro, l'Aguirre és el nostre entrenador i a posta m'ha d'oïdir on en som.
Molt bé, gràcies, Gaudí. Xavi, jo crec que ha quedat clar.
I tant.
Han vingut
a patir.
Han vingut amb la lliçó presa i a saber el que toca avui.
A patir. Home, si Abdon Prats els hi marca el gol de la Copa, si ja és un absolut heroi nacional, a Palma i Rodalia li fan l'estàtua directament a fora de Sol Moja avui. Abans el Toni Morans ho definia, futbol tequila, el que buscarà avui el Mallorca, que passin poques coses, doncs a veure si ho aconsegueix o no l'equip d'Aguirre en aquesta final que arrencarà a les 10 i que ens explicarà el Damià López des de la Cartuja. Dami, tornem d'aquí una estona a la rodalia de l'estadi. Fins ara.
Perfecte, gràcies. Fins ara.
11 minuts i 6:45 de la tarda.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Molló, demà a Palamós al migdia, futbol internacional.
Sí, home, Catalunya-Paraguai a les 12 del migdia. Queden molt poques entrades, és que en queden 3 euros a benefici d'Oncolliga Girona. Val la pena l'espectacle futbolístic, val la pena sempre en el camp del Palamós, i és per una bona causa.
El president del Palamós és el Toni Heras. Hola, president, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És l'últim acte, de fet, del 125è aniversari, aquest Catalunya-Paraguai, demà a l'estadi, no?
Sí, demà fem el tancament de l'aniversari, el 125è aniversari.
Una bona cirereta del pastís, un partit internacional, una selecció catalana femenina que ara feia anys que no la vèiem.
Pues sí, gràcies a la federació que ens aporten aquest partit per fer els actes de tancament del 125 aniversari. Bueno, estem molt contents i demà serà una gran festa perquè ara estic aquí a l'estadi, que estan preparant tot i està molt maco tot, estan deixant tot molt bé. Ja tenim un gran estadi, però ho estan deixant tot molt maco, molt aixolit per demà lluïns a tots una mica.
Quin balanç en fa de l'aniversari, demà que li posaran el punt i final en aquesta celebració? Hi ha hagut reconeixements institucionals, no? Quin balanç en fa?
Bueno, balanç positiu, positiu, perquè bueno, tampoc fent tant que estem nosaltres, la junta directiva i jo, que vam entrar i bueno, l'any passat pues, vam pujar l'equip a la Lliga Elit, estem solucionant molt de temes econòmics que hi ha en el club, i el tema social s'està solucionant molt a Palamós, que és una cosa sempre molt complicada, i bueno, el balanç és positiu. El que passa és que bueno, aquest any no anem també a la Lliga, però bueno, esperem solucionar-ho.
Ara en parlem de la Lliga, que avui ha hagut derrota contra el Sabadell B, i el tenim allà de moment al Palamós en aquesta zona de descens a la Lliga Elit, però tornant a l'aniversari, clar, és que ningú més pot dir en el futbol català que ha fet 125 anys. Això de ser el degà, com, no sé si pesa o com es nota quan un dirigeix el Palamós.
Bueno, pesa perquè, esclar, som el degà de Catalunya. Per més que vulgui tothom, per més que vulguin, som més que un club, orgull i llorí, tothom que vulgui el que digui, però el degà de Catalunya és el Palamós, és i serà, per molts anys. Vull dir, pesa, sí, però molt orgullós de portar-ho això i portar el nom de Palamós, doncs a tot arreu allà on tenem. Per nosaltres és un gran orgull, és que som palamosins. Sí. Si jo sóc de Palamós, doncs és un gran orgull per mi.
Sí, aquí a la redacció tenim clar això de que, sí, que ser el degà és important, amb en Molló, que ens ho va recordant, de dir, no, aquí ningú més pot dir que és el degà del futbol català com ho és el Palamós. Sí.
I en Jaume, que no s'oblidi, que ho ha de recalcar cada setmana i cada... Us ha de refregar per la cara, vinga, te l'explica. Que vingui aquí el senyor Laporta, molt bé, molt de Barça, el que vulguis, però el degà és el Palamós. Que vingui el Girona, tot aquest... no, que vulguis, algú s'hi unir, però el degà és el Palamós, vull dir que... Que no s'oblidi ningú, eh? No, que ho portem amb molt d'orgull.
Doncs n'oblidem segur que no. Deia a nivell social, no? La implantació del club en el poble, en la ciutat. Això és una de les coses que s'ha de treballar més, d'apropar encara una mica més al públic a l'estadi?
Sí, és això. Fa... Bueno, costa, però bueno, entre tots una mica anem treballant, ho anem fent bé, perquè ho hem fet bé, ho estem fent bé entre tots plegats. Tots són gent benvinguda, que estem treballant molt, i bueno, està costant, perquè venim també sempre de moltes guerres, molt de conflictes, molt de temes les personals que se mesclen aquí al mig del futbol, però bueno, en principi ara pues, sembla que tot està una mica més calmat, i entre tots, apretant i volent tirar això endavant, crec que ho farem. Una vegada posem el club allà on nosaltres creiem institucionalment que té d'estar, econòmicament també. Després ja començarem a pensar en coses més endavant, més projectes més sòlids i més amunt, però de moment el que hem de fer és estabilitzar el club, que jo crec que ho estem fent bastant bé.
Em comentaves, Molló, que també hi haurà canvis en el futbol base de cara a la temporada que ve.
Sí, perquè fins ara estaven fusionats una entitat que no era el Palamós, que és el Global, amb el Palamós a nivell de futbol base, i aquesta pròxima temporada el Palamós ja tindrà el seu futbol base propi, que això, president, ha de ser positiu pel club, no?
Home, jo crec que en principi sí. Estem treballant per mirar de solucionar tot, en temes esportius, econòmics, d'organització, de tot, perquè, esclar, comencem de zero, i no és fàcil. Però, bueno, tenim molt d'apoyo de molta gent, molt de famílies que ens estan trucant, que tothom vol vindre a Palamós, lluir la setmana del Palamós, pues, és un orgull, i, bueno, no, jo crec que sí, ho farem bé, però tampoc ens atornarem locos. Comencem a poc i hem de fer-ho bé, però a llarg temps.
El municipal de Palamós és de gespa natural. Això fins a quin punt és un avantatge o un inconvenient? A més, també en temps de sequera, com estem patint ara mateix, president?
Bueno, aviam, el tema de la gespa és una cosa que jo, esclar, jo sempre la defenso, la gespa natural. Ja tenim dos camps de gespa artificial, i la gespa natural, sí, és de sequera, però tampoc s'ha de regar tant aquesta gespa. Només s'ha de regar el que són els mesos d'estiu, eh? Perquè el que és l'hivern, aquí amb la humitat que fa sempre, ja s'autoalimenta sola. A més, en l'Ajuntament doncs, estàvem parlant de canviar-la, posant una gespa diferent, que és la que tenen els camps d'entrenaments del Girona B, allà a Riudarenes, que són les que s'estan posant a Qatar, a Dubai, a tots aquests equips que hi ha tantes temperatures altes, que és una gespa especial que només s'ha de regar un cop per setmana. És una cosa bàrbara. I a l'Ajuntament estem parlant aviam si podríem canviar i posar aquella, perquè si tens gespa en aquest estadi, doncs, per exemple, aquest partit que se jugarà demà, si no tenim gespa natural, no s'hi jugaria.
I o les finals del MIC, no?, de la setmana passada, president, també.
Igualment, sí, que vam fer un ple total, hi havia cues per entrar, vull dir que, esclar, tot això, si no tens gespa natural, pues, no te volen venir molta gent. I la sort és que nosaltres, pues, sembla ser que la mantindrem amb l'ajuda de l'Ajuntament.
Anem al Bistec, el primer equip, que avui ha perdut el camp del Sabadell. Bé, el salvarem en aquesta Lliga Elite o no, president?
Jo crec que sí, però ens acostarà. Ens acostarà, eh? Som un equip molt jove. L'any passat ho van fer molt bé. També van tindre molta sort, eh? Jo sempre dic que van tindre la sort dels campions. Posàvem el cul, ens picava el cul i la pilota va dintre. I ens pensàvem que amb el mateix equip faríem el mateix i no, aquí a cada gall. I com vas a jugar els de Pagès, que som nosaltres aquí a la costa, quan anem cap a Barcelona, allà ens repassen que no vegis. Gasteu una mala llet cap aquí dalt, cap aquí baix, i ens poseu cantant. Hòstia, els àrbits, no sé, jo crec que els acompreu a tots, perquè ens piten una falta ni a favor ni volguent, però bueno, jo crec que ens en sortirem. Hem de ser optimistes. Els últims 6 partits són complicats, però tenim 3 a casa, que si guanyem els 3 a casa, estem salvats.
Doncs a veure què passa en aquest gran final de temporada en aquesta Lliga Elite. Veu arribar quan a la presidència, Toni?
Jo vaig arribar, no me'n recordo, perquè era vicepresident jo, eh? I la temporada 22-23 vaig arribar jo a la presidència. Sí.
Parlava abans de guerres, de disputes i així, no sé sí. Si hi ha algun interès d'algú per quedar-se amb el Palamós o no, en aquests anys que esteu a la directiva o ara com a president.
Bueno, tothom me truca que tothom me truca que tenen molt de projectes, però calés no té ningú. O sigui, el dia que vinguin en calés, que vinguin mentre estan, ja estem, saps? Perquè aquí tothom ve, oh, jo tinc un projecte, oh, jo també tinc un de projectes, però calés ni un duro ve ningú. El dia que vingui algú amb calés a la mà, digui, mira, posaré mig quilo i farem pujar el Palamós, perfecte, vine, posa primer mig quilo i després pujarem. Però aquí tothom ven coloms. I tothom se posa el cavall i no li cal ni un euro.
L'última, ara és a la Lliga Elite. Sent realista, on hauria de ser el Palamós? En la realitat actual del futbol català i la realitat del Palamós, vostè que el coneix millor que ningú, quina seria la categoria que li tocaria al Palamós?
Ara mateix, la categoria que estem. No podem dir. Però una vegada subsanem tot el tema econòmic, perquè hi ha deutes de molt doncs, darrere, que ens, com que paguem a tothom, tothom ens reclama. Quan no pagues, no ve ningú reclamat. I ara tothom ens reclama. Si solucionem aquest tema, com a mínim ha de ser la tercera. Però jo crec que la segona ref seria la ideal.
Molt bé. Doncs queda clar. Hem parlat amb el Toni Eras, amb el president del Palamós. Demà colofona aquest 125è aniversari amb aquest Catalunya-Paraguai en categoria femenina demà al migdia al municipal de Palamós. President, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I recordi en Jaume, que sempre apujar el Palamós endavant, eh?
Això està fet. Una abraçada al degà.
Gràcies, bona tarda.
El degà ens ha quedat clar. El degà de Catalunya. 2:02:15. Demà tenim Gran Premi del Japó. Ben d'hora, 7 del matí. Gran Premi del Japó. Quarta prova ja d'aquesta temporada 2024. Hola, Álvaro Demà. Bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
I tenim, per tant, la graella definida, no hi ha sorpreses, a la pole i tenim Max Verstappen, que de moment continua invicta com a mínim a les sessions de qualificació, no a les curses, però sí que les poles són totes per ell, Álvaro.
Sí, era el favorit, després d'haver dominat la tercera sessió d'entrenaments lliures i ha fet bons els pronòstics aconseguint una nova pole position, la quarta en les quatre classificacions disputades aquesta temporada, cinquena pole consecutiva per l'holandès, si sumem també la que va aconseguir l'any passat a Abu Dhabi a l'últim Gran Premi de la temporada, i la tercera consecutiva que aconsegueix al circuit de Suzuka, on ha guanyat dues vegades els dos últims anys. Demà, un cop més, serà el rival a batre, El seu principal rival hauria de ser el seu company d'equip, Checo Pérez, que avui ha fet segon a només 66 mil·lèsimes de segon del registre de Max Verstappen i demà completarà la primera fila de l'engrallat de sortida després d'haver firmat avui la seva millor classificació en gairebé 11 mesos des del Gran Premi de Miami al maig de la temporada passada, on el mexicà va aconseguir la pole.
Sí, curiós això, no? Que tenir les dues primeres posicions de la fila de l'engrallat els hi costi tant a Red Bull, que són els grans dominadors.
Sí, no passava des del Gran Premi de Bahrein de la temporada passada, des de la cita inaugural de la temporada 2023. En aquella ocasió el resultat va ser el mateix que hem tingut avui, Verstappen primer, Checo segon, resultat que, per cert, després es va repetir el Gran Premi. Si tenim en compte tot el que ha guanyat Red Bull, especialment Max Verstappen en aquest temps, doncs sí que és cert, és curiós que fes tant temps que no monopolitzaven una primera fila, però repassant estadístiques veig que tampoc és una cosa tan habitual, eh? De fet, si no m'he descomptat, només s'ha repetit tres vegades en els sis últims anys, així que és curiós perquè en cursa sempre estan allà, han guanyat moltíssimes curses, han fet moltíssims doblets, però és bastant curiós que en classificació doncs, sigui un resultat que no es dona massa.
Fora dels Red Bulls, el millor ha estat un McLaren, el de Lando Norris.
Sí, el britànic, que recordem, Austràlia, va aconseguir el seu primer podi de l'any, ha estat tercer per darrere, el quart ha estat el Ferrari de Carlos Sainz. Avui ha estat una tercera posició molt bona, la de Lando Norris, ha estat el millor dels demés per darrere dels totpoderosos Red Bull i s'ha quedat a menys de 3 dècimes, de 292 mil·lèsimes exactament, de la pole position marcada per Max Verstappen. Gran volta, com diem, la de Lando Norris, que ha avantatjat en pràcticament dues dècimes de segon a Carlos Sainz, que ha acabat just per darrere en la quarta posició en una sessió classificatòria certament ajustada. L'any passat, la diferència entre el poleman Verstappen i el segon classificat, Oscar Piastri, va ser de 581 mil·lèsimes. Aquest any, els vuit primers estan separats per 589 mil·lèsimes. Així que s'espera, si tenien en compte el que ha passat avui a la classificació, que el Gran Premi de demà a Suzuka sigui o pugui ser doncs, d'allò més emocionant.
Ara ho deia, Sainz quart, Alonso s'ha classificat cinquè, a més tant Sainz amb Leclerc com Alonso amb Stroll, molt millors dos que els seus companys d'equip.
Sí. Sainz quart sortirà des de la segona fila de l'engrallat, com diem, mentre que Fernando Alonso ha acabat just darrere seu, sortirà cinquè, després d'haver-se quedat a només 4 mil·lèsimes de segon del millor temps aconseguit pel pilot de Ferrari a la definitiva Q3. Com dius, Xavi, tots dos li han guanyat avui la partida àmpliament als seus companys d'equip. Leclerc, el company d'equip de Sainz, sortirà vuitè des de la quarta fila. Pitjor li han anat les coses al segon dels Aston Martin, el de Lance Stroll, que ha caigut a la Q1 i que demà començarà des de la setzena posició aquest Gran Premi del Japó.
Hi ha opcions de podi per Alonso o per Sainz, o pels dos o per cap, Álvaro?
Sí, no serà fàcil, tampoc no és impossible, no serà fàcil perquè evidentment el Red Bull surten primer i segon i tenen ganes d'aconseguir un bon resultat després d'un Gran Premi d'Austràlia per oblidar, on recordem-ho, Verstappen es va retirar i Checo no va poder passar de la cinquena posició. Tampoc ajuda el fet de que Lando Norris hagi estat avui tan superior amb aquestes pràcticament dues dècimes d'avantatge respecte a Sainz i respecte a Alonso, però escoltem, si et sembla, a Carlos Sainz content després d'aquesta quarta posició a la classificació i explicant que, tot i que no serà fàcil, demà l'objectiu és anar pel podi.
Contento con hoy, creo que hemos hecho unas vueltas muy buenas toda la quali, muy contento ahora a pelear por el podio mañana, a ver si Lando se nos acerca un poco, porque hoy dos décimas en Suzuka que nos ha metido es mucho y los Red Bull están fuera del alcance, yo creo.
Doncs el que deia, Carlos Sainz acaba aquesta sessió de qualificació del Gran Premi del Japó de Fórmula 1. Gran Premi del Japó que normalment, Álvaro, i que és a final de temporada, que aquest any va molt d'hora.
Sí, des de que es va introduir el calendari l'any 1987, Suzuka sempre havia estat al final de la temporada, al mes d'octubre, alguna vegada al setembre, alguna vegada al novembre, però sí, sempre anava al final, fet que hagi decidit molts campionats al llarg de la història. Els tres títols d'Ayrton Senna, per exemple, 88, 90, 91, es van decidir a Suzuka. L'any 89 va ser Prost qui es va emportar el campionat després d'aquell famós xoc amb Senna a la Chicane, i Suzuka ha estat també l'escenari d'alguns títols històrics, com el de l'any 2000, quan Schumacher va aconseguir el seu primer títol com a pilot de Ferrari, o més recentment, l'any 2022, quan Max Verstappen va aconseguir el que va ser el seu segon campionat del món.
Doncs demà, de fet d'aquí unes hores, a les 7 del matí, Gran Premi del Japó de Fórmula 1, quarta prova de la temporada. Gràcies, Álvaro. Fins demà. Bona nit, bona tarda.
Que vagi
bon
bé,
dia,
demà.
El que tu vulguis. Passen 4 minuts de 7:15, partit en marxa, la Premier, l'Arsenal jugant-se un trosset de lliga al camp del Brighton. Amb el City hem fet la feina ja aquest migdia, ha guanyat 2-4 al camp del Crystal Palace, el Liverpool demà s'ho jugarà a Old Trafford a 4:45, el veurem també el Supersports contra el Manchester United, i ara l'Arsenal contra aquest Brighton, que va començar molt bé, que s'ha anat desinflant una mica a mesura que avançava la temporada. Qui es juga a les garrofes avui? L'equip d'Arteta, Mollom.
Doncs de moment, minut 4, Brighton 0, Arsenal 0, surt amb David Raya a la porteria, defensa de 4, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, amb Jorginho, Odegaard, Rice al mig del camp, Saka, que torna a l'11 després de perdre's el partit entre setmana per lesió, Havertz i Gabriel Jesús.
I amb quin 11 surt a jugar el Brighton? Juga Ansu Fati?
No juga Ansu Fati.
És a la convocatòria, Ansu Fati?
És a la convocatòria, és a la banqueta Ansu Fati. Roberto De Zerbi confia a Bromberg, Bruggen a la porteria, defensa de 4, Lamptey, Van Hek, Dang i Estupinyan, doble pivot, Balebà, Moder, tres mitges puntes, de dreta a esquerra, Dingra, Gros, Enciso, i l'home més avançat és un ex de l'Arsenal, Dani Welbeck.
I xiula avui al camp del Brighton.
Xiula John Brooks amb el teu amic, la teva predilecció arbitral anglesa, Robert Jones, al VAR.
Tots tranquils, si tenim al VAR l'amic Jones, que segur que la cosa anirà fluida avui en aquest Brighton-Arsenal 0-0, minut 5 de partit. Joan Camí, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Aquesta pressió afegida per l'Arsenal de saber ja que el City ha fet la feina contra un equip que no és fàcil pel City, que en anteriors temporades el Crystal Palace algun disgust li ha donat a l'equip de Pep Guardiola.
Sí, la veritat és que és un dels pocs equips que té la virtut de generar-li sempre dificultats a l'equip de Guardiola. Ha estat un gran partit del City, això sí, demostrant que un dels punts febles que té aquest equip és precisament quan ha de defensar l'esquena. Pateix amb transicions ofensives del rival, i veurem quina manera té plantejar-ho al Madrid, si ho pot aprofitar o no, però vaja, en un equip on pràcticament no hi ha defectes, sí que és cert que els centrals d'aquesta temporada no acaben de ser del tot fiables, i pressió per l'Arsenal crec que serà així fins a final de temporada. Són equips preparats, jo diria, els tres, Liverpool, City i Arsenal, per anar-se retant constantment en aquest tram final decisiu, tenint en compte que tots tres també estan vius a les competicions europees.
Anava a dir, això fa que l'11 d'avui sigui un 11 que, si és el de dimarts contra el Bayern, gairebé el compraríem, Joan, o no, del tot?
Sí, jo et diria que sí, la gran majoria. No em sorprèn cap nom en especial. Clar, és que és complicat també de gestionar, no només pel tema del calendari, que això els afecta, però fins on estàs disposat a rotar, tenint en compte el que t'està jugant i evidentment el que t'exigirà la competició, en aquest cas la Premier i també la Champions, que estem parlant d'exigència de màxim nivell a les dues competicions. No et pots relaxar a cap d'elles, perquè si no perds les opcions a títol en totes dues.
Pilota per l'Arsenal, veurem un Arsenal en principi més actiu o més proactiu que el de l'últim dia contra el City.
Sí, veient les alineacions, de fet, jo et diria que avui potser veiem un Brighton menys protagonista, perquè té els millors peus o part dels millors peus de la plantilla a la banqueta. De fet, en el partit d'anada, la pressió que li va fer l'Arsenal al Brighton va ser espectacular. L'Arsenal potser és un dels equips, per no dir el millor equip, a nivell defensiu, tot i que ens encanta la manera d'atacar, és un equip que defensivament està molt ben treballat, i tot i tenir molt bon peu en el terreny de joc, el sacrifici defensiu i com està treballat aquest equip a nivell estructural, col·lectiu, individual, doncs fa que sigui molt difícil marcar-li un gol. Vam veure la setmana passada contra el City. Jo crec que avui veurem un Arsenal molt més proactiu i un Brighton que de moment ja hem vist que en alguns serveis de porteria ja serveix en llarg, cosa que amb De Zerbi semblava que era impossible.
Realment és que l'Arsenal quan pressiona fa por, són avions, eh? Per cert, vesteix avui la seva segona equipació, que és com la del Borussia Dortmund, la primera.
Llatxíssima.
Per entendre's, la de l'Arsenal. Sí, sobretot perquè porta una espècie, no, de sanefes, de brodat a la part frontal, que són realment molt discutibles. El Brighton, òbviament, amb la seva indumentària habitual, blau i blanc estil Deportiva de la Corunya, per qui no la conegui. Surt de... la pressió era molt bé. El conjunt de De Zerbi és a l'ingrà, compta la pujada de l'Anti, fa la passada a la frontal, la rematada fora! Enciso, arribant a la frontal de l'àrea, la rematada del paraguaià. Jo crec que està ben obstaculitzat per un defensa gàner i això ha fet que enviés la pilota alta Enciso, però en tot cas, primer vist del Brighton.
Sí, això acaba amb gol. Una jugada magnífica.
Increïble, una jugada que ja hem vist alguna vegada del Brighton de Zerbi, aprofitant els salts a la pressió que fa l'Arsenal, que és molt agressiu, i a partir d'aquests salts anar atacant l'esquena del jugador que salta, combinacions ràpides. Potser no té els millors jugadors per fer-ho, De Zerbi, per això crec que té molt mèrit el que està aconseguint, o el que ha aconseguit, que no té els millors jugadors, els més preparats potser a nivell de perfil, però tot i així estem veient personalitat, et veu un Arsenal a pressionar, escolta, doncs si tenim opció de sortir des del darrere, assumint risc, ho fem i a sobre ens surt bé. El problema és mantenir-ho durant tot el partit o durant tota una temporada, que és complicat, i estem veient que aquest any, per exemple, doncs es quedaran fora d'Europa probablement.
Sí, a més tenen 4-5 baixes, alguna de pes com la de Mitoma, per exemple, un jugador important amb el qual no poden comptar.
Sí, i també amb el tema d'Anso se n'ha parlat molt, ja va sortir De Zerbi a explicar que vol recuperar-lo físicament, diu que no el veu encara preparat, igual que Valentín Barco, que és un altre dels fitxatges que ha fet aquest mercat d'hivern, però sorprèn perquè és un equip que no acostuma a equivocar-se a l'hora de fitxar, és a dir, té poques errades en aquest sentit. Ells tenien molt clar que Anso Fati rendiria bastant millor del que ho havia fet el Barça darrerament. Compte
que el xuta Pascal Gros des de fora de l'àrea, la pilota a la dreta de la porteria de David Raya del barceloní. 0-0, minut 9.
És a dir, que hi ha aquella sensació que amb Ansu Fati potser ens hem equivocat, i allà, veient l'èxit de les últimes temporades i el rendiment que han tingut determinats jugadors, ostres, doncs sap greu perquè ens hem equivocat entre cometes, eh?
Entenc el que vols dir, és veritat que és una sessió. Vull dir que té un risc, no? Que si no surt bé, el tornes i...
En aquest sentit, el fet que sigui una sessió no ajuda en Sofati en aquest tram final de temporada a tenir minuts, perquè si ja has decidit que no te'l quedarà o que no intentaràs ni allargar la sessió i veus que no t'ha acabat d'oferir el que tu t'esperaves, doncs fa pinta que en Sofati pocs minuts tindrà d'aquí a final de temporada.
És millor formar o ajudar a potenciar un futbolista que estigui en propietat, o jugadors del filial, que De Zerbi ja n'ha fet debutar uns quants aquesta temporada, que no en Sofati. Bé, ha tingut temps per demostrar, no ho ha acabat de fer, i sí, estic d'acord, crec que jugarà molt poc, encara que De Zerbi digui que no el veu físicament, la realitat la sabem tots.
A la Bundesliga, en joc el Borussia Dortmund-Stuttgart, 0-0, minut 12 de la primera part. Una felicitat del camí, que la setmana que ve, si no hi ha un delta baix, el Leverkusen ja serà campió de la Bundesliga.
És molt bèstia,
a 5 jornades pel final, que quedaran ara en queden 6, si no pas, si guanya el Werder Bremen, i fins i tot amb un empat segons com vagin les coses, però si guanya el Werder Bremen diumenge que ve, el Leverkusen, quan encara quedaran 15 punts en joc, serà campió d'Alemanya.
I diria que la temporada passada, amb les mateixes jornades, el Bayern era líder, no sé si amb els mateixos punts, o un menys o un més, és a dir, això parla de la gran temporada del Leverkusen, no només pel fet de guanyar-la, que evidentment és molt difícil, però l'avantatge que li ha tret, compte.
Com d'aquí va l'Arsenal, passada en profunditat per Saka, entre l'àrea Bukayo Saka, fa un retall, xuta! Fora! Uf, ha perdonat! Bukayo Saka, crec que en posició correcta, no ha aixecat la bandera l'assistent, ha fet un retall molt bé superant el defensa, però després... no haguéssim hagut de tirar la línia, enviar la pilota fora Saka quan semblava més fàcil, com a mínim, enviar-la entre els tres pals.
Sí, perquè a més és una transició molt ràpida, sempre costa defensar aquest tipus de jugades pels defenses, perquè han de córrer cap enrere cap un jugador que veu la porteria de cara. Molt bé aquest retall, marcat a la casa de Saka, col·locant-se-la a l'esquerra, la cama bona, però no encertat en la rematada.
I torna a Bukayo Saka, encara estupinyant la pilota per Gabriel Jesús! Gran aturada de Verbruggen, mà esquerra del porter neerlandès del Brighton per enviar córner.
És que si els deixes pensar un segon, aquestes combinacions que et fan d'esquerra a dreta buscant... A més ho fan molt, aquesta passada cap enrere, normalment les centrades laterals, la defensa s'enfonsa, alliberes la zona de la frontal, allà apareix un jugador a segona línia, molt bé, Verbruggen, molt atent.
Si arriba a entrar, haguéssim hagut de veure si interferia Havers i si estaven fora de joc, perquè anava, jo crec, d'un pèl el tema. A veure, que torna a picar córner des de la banda dreta, Saka, omnipresent. El 12 i mig de la primera des de la banda dreta, 6 jugadors, 7 de l'Arsenal a l'interior de l'àrea. A veure, pica la pilota al primer pal, rebutja la defensa, li caurà a Odegaard amb el cap, torna a obrir la dreta per Saka, Saka li torna a Odegaard, penja la pilota a la frontal de la petita, rebutja la defensa, li cau a Gabriel Jesús, a una centrada un pèl estranya, no hi arriba Saka. A veure qui controla aquesta pilota, doncs és Gabriel Jesús a l'interior de l'àrea, posa el peu a dintre, se la queda el jugador Iburià, rebutja la pilota i en principi passa el perill pel Brighton, que ara està patint en aquests últims minuts.
A Itàlia, derbi romà en marxa, marcat la Roma, marcat Gianluca Mancini a la sortida d'un córner, Roma 1, Lazio 0, a punt d'arribar al descans.
És el fill, no?
És fill de Mancini, de Roberto Mancini, Gianluca Mancini,
i no.
Atracament a l'armada.
No, eh? Ostres.
Potser ara he fet jo el ridícul, però...
Potser ho confong amb el fill de Maldini, eh? Que aquest sí que... Jo, vaja, aquest vaja. Sí que juga segur. Juga, mentrestant, a l'Amex Stadium, al camp del Brighton, l'Arsenal, per la banda dreta. Està centrant, volcant el joc en aquesta banda, no sé si aprofitant o intentant aprofitar una mica que Pervis Estupiñán segurament és millor atacant que defensant, Joan.
Sí, a més té a Julio Enciso, que avui juga per fora, no per dins, que potser li costa una mica més a l'hora de replegar, i després que evidentment tot el que en genera Saka,
sí,
no?
També, que, també.
Aquesta capacitat de contra un, de jugar per dins i per fora, bé, futbolista que Carteta ha potenciat moltíssim, des de la seva arribada.
Passat en profunditat per Havertz, compta posició correctament, no aixeca la bandera l'assistent, no sap què fer l'alemany, aixeca el cap, fa una passada al segon pal, Gabriel Jesús, que ve la rematada fora! Mira que ho ha fet bé Havertz, que primer ha trigat una mica a l'hora de prendre la decisió, però l'espera ha valgut la pena, li ha posat el gol fet al cap a Gabriel Jesús, la posició de Havertz a l'inici de la jugadera correcta, i després Gabriel Jesús és capaç d'això, de fer-te els més difícils i de fallar-te aquest, que home, tampoc era regalat, però vaja, com a mínim entre els tres pals.
Sí. Ara molt bé Havertz, eh? Que difícil és en una situació on el joc va tan ràpid tenir aquesta pausa a l'interior de l'àrea, de trepitjar la pilota, esperar-te un segon, aixecar el cap i veure que hi ha un jugador que s'incorpora de segona línia. Això parla també de la confiança que tenen els futbolistes, sí, de Mikel Arteta. En una altra situació hagués provat la rematada segurament.
Clar, no sé si Arteta o els aficionats Gunners preferirien tenir un nou que rebés una pilota d'aquestes i només tingués la porteria al cap, saps? O sigui, que en lloc d'aixecar el cap i passar-la digués, aquesta l'acabo jo, que he rebut una pilota a l'interior de l'àrea. Que no el tenen, aquest perfil, no?
De fet, mira, avui estava llegint que l'Arsenal és un dels equips interessats en Víctor Gyökeres, que és aquest davanter suec de l'Sporting de Portugal, que porta no sé quants gols i assistències aquesta temporada a la Lliga Portuguesa, que l'any passat jugava a la Championship, el va fitxar l'Sporting. Compte
que va ara el Brighton, el xut fora de Dingra, ha fet una bicicleta, i la rematada de l'Iburia amb l'esquerra ha passat força desviada a la dreta de la porteria de Raya.
Doncs és un dels jugadors que vol l'Arsenal de cara a la temporada que ve, però clar, el problema és el preu, 100 milions d'euros, demana l'Sporting de Portugal, i clar, l'Arsenal aquí ha dit, doncs no em pagaré tants. Tampoc els ha sortit ben Nketiah, que és el suplent habitual. Sí, potser els hi falta aquest perfil, però tot i això parla també de la pissarra d'Arteta, ho han sabut compensar, no?, doncs amb l'aportació de la segona línia i amb jugadors potser no tan específics, però que també porten de cara a porteria.
Per tancar carpetes, no és fill de Roberto Mancini, Gianluca Mancini, l'autor del gol de la Roma avui, sí que té un fill futbolista que, pel que veig, va jugar al Valladolid B, Andrea Mancini.
Hòstia, molt random, eh?
Roberto Mancini, però Gianluca no té cap parentiu amb Roberto Mancini. Mira, que el Dami ens demana pas des d'un punt de Sevilla, un aficionat, em sembla, de l'Atlètic Club de Miam.
Sí, i tant. Després d'escoltar els aficionats del Mallorca, anem a fer el mateix amb aficionats de l'Atlètic Club, però també he seleccionat, Xavi, alguns d'especials i de concrets, perquè quan tu saps, l'afició de l'Atlètic Club és universal. I, per exemple, estic aquí amb un aficionat argentí de l'Atlètic de Bilbao. Què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Aquí venimos de La Plata, Argentina, a animar al Atleti, por supuesto.
Pero tú resides en Bilbao, ¿eh?
Resido en Bilbao, pero bueno, también soy del estudiante y del Atleti, por supuesto, y socio del Atleti también.
Cuéntanos rápidamente, ¿eh?, pero tu historia de por qué eres del Athletic Club, ¿cómo surgió eso?
Bueno, porque hay bastante similitud y porque somos un club único también, es una filosofía única y bueno, hay que mantener no solo el dinero ni nada, es que simplemente el equipo de casa.
Has venido con entrada, ¿eh? Sí, gente aquí de Athletic sin entrada.
Sí, por supuesto. Y luego voy a estar con mi hija encima.
¿Cómo?
Estaré con mi hija al lado.
¿Estás con tu hija al lado?
Sí.
Vale.
Mucha suerte he tenido este año.
Bueno, tu hija no vio ganar nunca un título de Atlético, entiendo. Bueno, seguro. Tú sí.
No, yo no.
¿Tú no? ¿Cómo que no?
No, porque no estaba aquí en esa época.
Ah, bueno, pero tú, Juan, perdón, tú tienes más de 40.
Yo soy muy joven. Era muy joven.
Bueno, toca, ¿no? ¿O
sí,
no?
Sí, toca, ¿sí? Ya toca, sí. Y han coincidido todo para ganar y no hay duda.
Uh-huh. Los de Mallorca dicen que 1-0. Que 1-0, bueno, fútbol tequila de Aguirre. Sí,
que tengan ánimo, lo quiero mucho a Aguirre también, a Mallorquí también, pero bueno, lo siento por esta vez, pero te dejamos otro día una que pasen ellos y ya está.
Bueno, suerte.
Venga, gracias.
Vinga, doncs d'aquest aficionat argentí passem a un que és de Bilbao, clarament.
El Toto, sí, el Toto de Bilbao, sí, bien. Bien, con optimismo, creo que vamos a ganar 2-0. Pero bueno, nos podemos dar el tortazo porque estamos acostumbrados a darlo, pero bueno. No. Sí.
Ya está con miedo.
Los otros tortazos los ha dado Messi, que está bien daos. Era un equipazo en otras finales y es lo que hay, pero vamos a ganar, sí, seguro, fijo.
Sí, antes de hablar contigo, os veo como que evidentemente es la final de todas estas que habéis perdido en la que salís como más favoritos porque jugáis contra el Mallorca, que seguramente es el equipo menos importante, menos potente, pero también con aquella cosa de que igual no estáis del todo preparados para una derrota hoy, ¿no?
Pues yo creo que no estamos preparados, pero bueno, ya se los ponemos poco a poco. Acostumbrados a perder finales estamos, eso está claro. Pero bueno, hoy yo creo que es el día de la hora H, como dicen, y creo que vamos a ganar, bien. Pero bueno, esto puede pasar, pero vamos a ganar, sí, seguro.
Lo de la gabarra es que son recuerdos casi en blanco y negro.
La gabarra, pues si no ganamos esta, la metemos un torpedo y la andamos en la realidad, porque no se puede hacer otra cosa.
Hacemos un submarino.
Porque 40 años sin usar, no creo que esté en buenas condiciones. Pero bueno, yo creo que Putin no deja un torpedo para hundirla. Total, está gastando tantos.
Bueno, para rematarlo bien, dame un resultado, venga.
2-0.
Ah, sí, que me decías 2-0.
Te he dicho 2-0, sí.
2-0.
Y para acabar, un saludo para toda esa nación que es Cataluña, que es una nación, aunque otros no lo quieran ver, pero es una nación. Una gran nación y punto. Entonces esto está mal dicho o me van a meter a la cárcel, pero eso sí.
No, hombre, no creo que...
Oye, si das con el Castellón este, el jurista este, igual me mete por terrorismo.
Bueno, ahora de entrada a disfrutar del partido y a ver si sacáis la cabana.
Vale, ya no digo más, porque me enciendo.
Gracias
a vosotros.
Gracias, muchas gracias. Nos ve Xavi, todavía
prometo nada. Sensacional. Sí. Clemente, he dubtat que no fos Javier Clemente a l'inici, aquest segon aficionat de l'Atlètic Club.
Sí. Ostres, però Xavi, jo realment estic sobtat perquè no veig eufòria, veig molta prudència i sincerament, no els veig massa preparats pel que podria significar una derrota, perquè després d'haver perdut contra Barça, Real Societat, etcètera, finals, no? També la de l'Europa League, no els veig massa preparats pel que podria significar aquesta derrota contra el Mallorca, perquè clar, ara fem balanç de les finals que han perdut, però costa molt arribar, no? I mai saps quan es podrà repetir això. No sé si tenim temps, Xavi, algun testimoni més.
Va, un últim, va, vinga.
Va, un últim, vinga. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Arracha León.
Bueno, ¿qué pasará hoy?
Creo que vamos a ganar.
Nunca se puede estar seguro. Pero
no, porque un partido, una final, hay muchas cosas, un penalti, una expulsión, pueden haber varios factores, pero yo creo que esta tiene que ser la nuestra, sí o sí.
¿Te basas sobre todo en que el rival quizás es el menos importante de las últimas finales, en que llegáis bien realmente este año o en qué?
Bueno, el Mallorca ha llegado a la Copa eliminando al Girona y a la Real, es decir, que tampoco eso, y tienen un bloque defensivo muy bueno y adelante gente buena y nos van a crear problemas, seguro. Pero bueno, yo confío en que este año sea la nuestra.
Bien. ¿Vienes con entrada?
Sí, venimos con entrada. Somos socios del Atleti, nos tocó entrada y llevamos aquí desde ayer, en el barrio de Triana.
Bueno, disfrutando bien ahí, ¿no?
Disfrutando, sí, hemos comido bien, hemos bebido también bien y ahora disfrutar del partido y luego, si se puede, del triunfo.
Bueno, sí, creo que más, digamos que más centrado no puede ser tu discurso, ¿no crees que vais a ganar? Pero, en fin, es que te veo ahí como que dubitativo un poco, ¿no?
Creo que vamos a ganar, pero no las tengo todas conmigo, porque al final a un partido pueden haber muchas cosas y no, pero bueno, yo creo que sí, pero soy optimista, pero hasta que no acabe el partido hay que lucharlo.
por último, se mitifica mucho eso de la gabarra, ¿no? Sobre todo los que no lo hemos vivido, no hemos estado. De hecho, al final parece que el Athletic la haya sacado 40 veces, solo la sacó dos veces en la, para, digamos, la Liga del 83 y el Doblete 84, y ya nunca más, ¿no? ¿Eso qué?
Pues bueno, yo por suerte viví la gabarra del 84, estuve además en la final contra el Barcelona en Madrid, y la verdad es que luego lo de la gabarra fue impresionante. Yo no había visto en mi vida alguna cosa, y creo que este año, si tenemos suerte de ganar, creo que será todavía multiplicado por 10 la gente que va a acudir, la chavalería que está loca por hacerlo, por verlo y por disfrutarlo. Yo creo que este año, si tenemos suerte y ganamos, este año va a ser 10 veces más que la otra vez.
La final de 84 hablamos otro día, ¿no? Porque eso da para...
Sí, sí. Bueno, oye, fue mi primera final y ganamos al Barcelona de Maradona, que era un equipazo, y bueno, aquello fue, la verdad, que fue muy, muy bueno para nosotros.
Gracias, mucha suerte.
Venga, a ti, agur.
Gracias, agur. Doncs així estan les coses, Xavi. Opinions per tot, però en general, el que et dic, fixa't, la gent de l'Atlètic, prudent. Prudent perquè no les tenen totes. Lògicament, guanyar seria una explosió de joia, d'alegria, però també està aquella cosa que una derrota podria ser devastadora per ells.
Amb la gabarra com a protagonista, molt interessant el que ens deia l'Edurne Concejo sobre la gabarra i el que li explicava a la seva família, no, el seu pare, de dir que la gabarra del 84, si és que acaba sortint en aquest 2024, no tindrà res a veure, diu, perquè és que allà, diu, hi havia gent que es llançava a la ria, diu, i ara les mesures de seguretat evidentment seran molt més fortes que no el 84, que deia l'Edurne, diu, que el meu pare em deia, diu, que si no hi va haver morts va ser per casualitat, perquè llavors es va desbordar, i de quina manera. I entenem que el 2024 Clar. Hi haurà molt més control si és que acaba sortint la gabarra, si l'Atlètic Club és campió.
Sí, sí, a més un altre aspecte interessant, Xavi, que avui llegia, que realment jo no tenia exactament clar del tot quantes vegades l'Atlètic l'havia tret, de quants anys venia la tradició, no? Des de quina lliga, des de quina copa, i en realitat jo crec que molts tenim la percepció que és una tradició històrica, no? De dècades, i realment la gabarra la van heretar d'un altre club, diguem, molt modest, d'Euskadi. No és exactament originària de l'Athletic Club, i la primera vegada que la treuen a passejar va ser arran de la Lliga del 83. La segona vegada va ser per causa d'haver guanyat el doblet, la Lliga i la Copa del 84, i mai més. És a dir que, en realitat, l'Athletic de Bilbao, Club de Bilbao, ha tret a passejar la gabarra per la Ria de Bilbao dues vegades, el 83 i el 84, i mai més. És veritat que és una tradició històrica, però bàsicament per l'antiguitat, per aquests 40 anys, però només s'ha fet dues vegades. Em sembla això força remarcable, perquè crec que tots tenim la percepció que això ve de moltes dècades enrere.
Hi ha cavalls, amb carros amb cavalls, pot ser, prop teu, Dami? Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ara hi ha carros amb cavalls, saps que és molt de Sevilla, molt d'aquesta ciutat, això, i ara doncs hem vingut cap a un dels accessos, cap a l'accés F, porta 12 de la Cartuja, on comencen ja a pilotonar-se aficionats del Mallorca i de l'Atlètic, ja comencen a fer cua, perquè d'aquí una estona s'obriran les portes, però ja tenen doncs la instrucció que vagin acudint a la porta, perquè bé, el partit és que la veritat és que el dia és llarg, el partit és tard, queda molta estona, però vaja, de manera esgraonada els aficionats doncs ja, que ja aniran agafant seient. Recordem, 21.000 aficionats per cada equip, això vol dir que del Mallorca quedaran molt pocs fora, perquè gairebé tots han vingut amb entrada. Ara aquests tres aficionats de l'Atlètic Club amb els que hem parlat entenen, són socis del club i els ha tocat entrada, però més de 40.000 es quedaran fora de l'estadi i seguiran el partit en diversos punts de Sevilla.
Doncs i a la fanzón també, com ens explicava l'Edurne, que finalment l'Atlètic Club havia aconseguit que la fanzón de l'Atlètic estigués oberta per poder encabir tants aficionats sense entrada, i fins a les 2 de la matinada la fanzón de l'Atlètic Club que estarà oberta avui a Sevilla. Dami, tornem d'aquí una estona. Gràcies, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Sempre és interessant d'escoltar aficionats. A més, és un dels dies més xulos que té el futbol a nivell espanyol cada temporada. Allò que diem que la Copa, no? A vegades els 32ens de final sembla que fa una mica de mandra i anar segons a quin camp a jugar-te la classificació o en els 16ens. Però quan avui sents aquests aficionats... Jo crec que tots els aficionats dels equips que no són en aquesta final de Copa tenen enveja sana i no sana, fins i tot, de no haver pogut viure aquesta temporada un dia com aquest, perquè realment és molt, 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 molt xulo.
No oblidem que l'Atlètic Club va començar a Rubí, sense anar més
lluny. Sí, és veritat? de Rubí a la Cartuja.
Sí, sí.
És la trajectòria de l'Atlètic Club.
I demanant l'hora, eh?
Sí, sí,
i demanant l'hora, Rubí.
No van a sobrat aquell dia, no?
Allà era el Quim Salvador per explicar-nos-ho. El camp del Brighton, Brighton 0, Arsenal 0, el 28 de la primera.
I s'han posat d'acord per dir aquesta estona que esteu a Sevilla. Vaja, una arribada de Lamptey per part del Brighton. De fet, s'ha fet mal al lateral dret del Brighton, Tariq Lamptey, el ganès. Després d'una topada amb Raya, el porter de l'Arsenal en aquesta acció. I poca cosa més, el partit s'ha calmat molt. Brighton 0, Arsenal 0, minut 28. Això que l'Arsenal havia tingut bones oportunitats els primers minuts, Joan.
Sí, i m'està agradant el Brighton, eh? M'esperava, sincerament, un punt més de protecció per part de Zerbi, però és cert que continua jugant amb la mateixa personalitat i combinant accions a camp rival i a camp propi per superar la...